Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Pau Massip. Comencem amb una informació de servei i és que hi ha retards i alteracions a la línia de ferrocarrils que connecta Manresa amb Olesa de Montserrat, tot plegat per un robatori de cable entre Olesa i l'Aeri de Montserrat. Ara mateix només circula un tren per hora i sentit entre Olesa i l'estació de Manresa Baixador. Ferrocarrils ja ha posat en marxa un servei de bus entre aquestes dues estacions per reforçar la connexió. La companyia diu que aquesta incidència no afecta els horaris que connecten Olesa amb Plaça Espanya, on funcionen tots els trens amb normalitat. Ferrocarrils de la Generalitat també diu que està treballant per resoldre la incidència el més aviat possible. I a Barcelona, un grup de persones s'ha colat a la xarxa de clavegueram de la ciutat i ha organitzat una festa. Segons ha avançat La Vanguardia, els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge a les instal·lacions que hi ha al Passeig de Sant Joan. Diumenge, els tècnics municipals van comprovar que no hi havia cap desperfecte a la maquinària, però sí restes de brutícia i pintades fetes amb aerosols. El consistori ja ha reparat l'accés a la instal·lació i ha programat la retirada d'aquestes pintades amb un cost aproximat d'uns 3.000 euros. A més, també l'Ajuntament interposarà la denúncia corresponent als responsables dels fets. I en plena vaga del personal d'infermeria, la degana del Consell de Col·legis d'Infermeres de Catalunya, Glòria Joder, alerta que estem molt per sota de les ràtios europees i que un quart del personal es jubilarà el 2025. Són declaracions de Joder a la caravana de Ràdio Estel.
Amb unes dotacions molt per sota de la mitjana europea, no? Si Europa està en un 9.4, nosaltres encara estem en un 6. I, a més, hem de preveure que d'aquí un parell d'anys, o sigui, en el 2025, doncs hi haurà un pràcticament entre el 20 i el 30% d'infermeres que s'ajubilaran.
Davant les demandes del sector, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha proposat la creació d'una taula tècnica que el col·legi ha acceptat. Per posar-hi xifres, la degana creu que falten unes 18.000 infermeres pel cap baix al sistema públic de salut, unes 4.000 només a l'atenció primària. I encara al sector sanitari també continuen les protestes dels tècnics per reclamar millors condicions de feina. Els sindicats denuncien que el Departament de Salut està boicotejant la vaga, augmentant el nombre de treballadors que han de fer serveis mínims. Ho ha dit José Joaquín Durán, secretari general del Sindicat de Tècnics Superiors Sanitaris.
S'han subido en algunos servicios de 5 mínimos a 19 mínimos o de 5 a 10, lo cual entendemos que se está abusando del poder que tienen los servicios, los poder que tienen las direcciones. Se está boicoteando la huelga.
Durán ha parlat en la concentració que els sindicats han convocat aquest matí davant del Parlament, que ha reunit desenes de manifestants. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha saludat els líders sindicals que organitzen la protesta. De fet, el departament té previst enviar una proposta a finals de setmana amb les millores de sou i d'organització de feina per mirar d'arribar a un acord amb els tècnics. Aquesta vaga, que va començar el 8 de gener, ha obligat a llançar a la paperera centenars d'anàlisis de sang que s'han fet malbé sense poder-se analitzar i estan endarrerint les proves que són menys urgents. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Aquesta hora estava previst que comencés el duel de quarts de final entre Zverev i Carlos Alcaraz. Finalment ho farà a 2:15, segon i sisè del rànquing ATP. S'enfronten per una plaça a les semifinals, on ja coneixem el seu rival, el rus Daniil Medvedev, número 3 del món, que va eliminar el polonès Hurkacz en 5 sets i més de 4 hores de partit. A l'altra banda del quadre, Djokovic s'enfronta a l'italià Jannik Sinner divendres. Per tant, Alcaraz i Djokovic només es creuarien en una hipotètica final. I en motor, el president Pere Aragonès fa seves les paraules del CEO de la Fórmula 1, que diu que no és excloent tenir dos grans premis a l'estat, el de Madrid i el de Barcelona a Catalunya. També ha avançat que se seguirà apostant per la mobilitat sostenible al circuit fins 2026.
Molta més activitat vinculada al vehicle elèctric, que és fonamental, i seguim en converses, en aquest cas amb l'organització de la Fórmula 1, i com ahir mateix va dir el màxim responsable, la relació és molt bona, i jo ofereixo, avancem positivament, i per tant, quan hi hagin coses a anunciar certes, doncs serà quan ens pronunciarem al respecte definitivament.
Catalunya té contracte amb la Fórmula 1 fins 2026, any en què compartirà cursa amb Madrid. I un darrer apunt en atletisme, la Federació Catalana no convocarà Abderrahim Ougra per participar al Campionat d'Espanya de cross per federacions amb la selecció catalana després que aquest hagi fugit d'un control antidopatge diumenge passat en acabar el cross de Cáceres. La Federació ha analitzat el succés i ha més un comunicat on ha manifestat que l'atleta no compleix amb els requisits necessaris per representar la selecció catalana d'atletisme.
Gràcies, Pol. Tornem amb més notícies a les 12. Ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Doncs vinga, 6 minuts i mig que passen de les 11 del matí. Nosaltres que seguim amb David Balaguer.
Sí.
David, què tal?
Bé, molt bé.
I amb en González.
Avui.
González.
Bon dia.
Estem contents avui. Mira,
sí, que home, sí,
un dia més meravellós fa.
Preciós. Mm. Un sol?
Un sol...
Sí.
No, la caloreta,
sabem,
eh?
Sabem que no és bo, això, que passi això no. Un dia... Avui en dia és 24 de gener.
24 de gener.
No és bo que faci aquest sol, que faci aquesta caloreta.
Sí, sí, sí.
Però mira, a mi de tant en tant m'agrada que passi això.
A mi també.
I després ja, a partir del cap de setmana o a partir del dilluns, que torni a ploure,
ara,
a seguida, que faci fred.
Però, obrim qüestions quotidianes, sí, amb el tema que ens portes. Però ara t'ho comentava fora del micròfon, eh? Hi ha dies que et lleves i dius... Escolta'm, avui serà un bon dia.
Sí.
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 Passa poc, eh?
M'ho permeteu. Sí, passa poc, però quan passa... No, saps? Ara... Hi ha dies que dius... M'ho permeteu, eh? Hi ha dies que dius... A la merda, tu.
Sí.
Avui serà un bon dia.
M'he quedat mig callat, ja, perquè estava intentant recordar quan va ser l'última vegada que vaig pensar això.
Exacte.
I potser fa 7 mesos. No. Sí, de vegades ho penses.
Sí.
A mi saps quan em va passar molt, això? L'era del... Quan vaig treure el llibre aquell.
Ara
farà un any d'això. El 16 de febrer farà un any, ha passat volant.
Sí, sí, sí,
però
sí,
aquella
sí.
Època, jo em llevava i deia, hòstia, avui serà un gran dia. De vegades necessitem que... Però estaria bé que això també passés quan no hi ha estímuls.
Clar.
No? Que digués, avui serà un bon dia...
Però costa més.
En un dia que teòricament no ha de passar res. Clar. Concret. No? Però
jo avui no tenia estímuls, eh? Però m'he llevat i he pensat...
Mira, sí.
Sí, no, bon dia.
Això saps que és molt important, agafar, mirar-se al mirall, mirar-te tu mateix als ulls i dir, ets gran, tio, avui serà un gran dia, et sí. Menjaràs el món, saps? Coses d'aquestes. Et sents ridícul de vegades quan ho fas, però si aconsegueixes superar la barrera aquesta de sentir-te ridícul sí. I ho fas cada dia, això es veu que funciona.
És que t'has de motivar tu mateix.
Diu la Núria Ros que amb ella també li passa, que avui també és un gran dia.
Sí,
és un dia fenomenal.
No?
No li notes la llum a la cara?
És que avui quan he arribat l'he vist molt contenta.
Sí, home.
Sento des d'aquí.
S'acaba d'escoltar el riure de Núria Ros, que és a dins de Peixera, ara mateix.
Jo l'he vist contenta, avui. He dit, ai, mira, avui sí, està molt contenta, sí, la Núria. Sí. He vist l'Andreu també molt rialler,
sí,
tots,
sí,
us
sí,
he vist
sí.
Molt bé. I per això, jo sóc un tio que em contagio molt, això no és conya.
No. A mi em passa
molt,
també, eh?
I això no m'agrada que em passi. És una
per
merda
què?
Que passi això.
Sí, perquè si l'altre està
sí.
Malament...
Sí, jo em contagio molt de l'estat d'ànim dels altres.
I
si
passa.
Entro en un lloc un dia, jo vinc content, per exemple, quan treballava ara, per sort, i dic per sort, perquè realment per mi era molt esgotador, quan treballava en programes diaris, en redaccions,
sí.
Podies arribar content un dia i si veies que la gent, pel que fos, hi havia dues o tres persones que no estaven bé,
ui.
Ràpidament em contagiava d'aquell estat d'ànim i m'ofuscava,
eh?
Tu.
Clar, però o sigui, el que esteu dient ara, jo prefereixo estar baix d'ànim jo
sí.
I que l'altra gent estigui alta d'ànims sí. I així
però llavors
em recupero.
Ah, clar, clar. Però és que et pot passar
a la inversa.
Sí, en parlarem, les properes setmanes
sí.
en aquest programa, però ara m'ha sorgit el dubte de si saps què és o no saps què és i de si ho ets o no. Tu saps què és ser pas?
Sí.
Tu ets pas?
Jo sóc pas.
Ah.
Sí, sí. No
per això ens n'assemblem tant, em sembla.
Però és que cada vegada hi ha més gent. Jo sóc pas diagnosticat.
Jo també. Sí, sí, sí. 100%.
I escolta, tu, saps? Mira, mala sort.
Va.
Passa res.
És el que
per algunes coses està molt bé.
I jo no ho estic aprenent ara, això.
Per algunes coses està molt bé, però clar, per altres és una tortura,
sí.
És un martiri.
Sí, sí, sí.
És una cosa que has d'anar arrossegant, no? I hi ha dies de tots els tipus.
Ah, en fi.
Però mira...
Deia que
no,
parlarem,
de fet, mira,
dins
de les coses aquestes de... Jo ara, per exemple, estic intentant recuperar dues coses.
Sí.
Quan va començar l'any, una va relacionada amb la secció d'avui. Estic intentant recuperar dues coses que vaig dir... ara, aquest any, vull que això passi d'aquesta manera. Ara, cada dia, quan me'n vaig a dormir, sí, abans d'anar a dormir, llegeixo mitja hora.
Epa. Mm.
Que això ho havia deixat de fer d'una manera radical. O sigui, fotia anys que no ho feia. Mm. I jo, això és una cosa que jo de jove feia molt. Mm. I ara ho estic fent, va de conya.
Sí,
eh? Em sento molt millor. Sembla una tonteria, però no ho és. Jo, abans d'anar a dormir, llegeixo, res, 20 minuts, mitja hora...
Una novel·la, el que sigui, eh?
Sí, t'adorms molt més fulminantment que quan no ho fas.
Sí?
Sí, sí, descanses millor, no sé, m'està anant molt bé. I l'altre és recuperar les meves sessions de cinema en solitari.
Oh, jo fa anys que ho faig, això.
Això va molt bé.
Des de, sí. Mira, t'explicaré des de quan. Jo una vegada volia anar a veure una pel·lícula al cinema, d'aquelles que tens entre cella i cella. Vaig començar a preguntar a la família, escolta, algú vol venir? Els amics, escolta, algú vol venir? A l'entorn, algú vol venir? I tot van ser nos, i vaig dir, escolta'm, tens ganes de veure-la? Ves tu sol. I a partir d'aleshores vaig descobrir el plaer d'anar, sí, sol al cinema.
Perquè hi ha com... A mi això, mira, tinc una anècdota també relacionada amb això. Fa com certa, no? En alguns moments de la vida hi ha coses que fa com certa fòbia o cert respecte a fer-la sol.
Va, sí. Hi ha una paraula com que jo crec que és claríssima i que m'encanta en català, que és basarda.
Basarda,
fa,
sí, exacte.
Basarda.
Fa basarda fer certes coses sol.
Sí.
Una d'elles és anar al cinema, però el dia que trenques aquesta basarda, no? Sí. El dia que trenques aquesta por... aquest respecte, descobreixes un món, eh? Perquè sí, a mi això em va passar... Jo havia quedat una vegada, et parlo de la meva adolescència, mm-hmm, perquè hauríem de mirar l'any de la pel·lícula, però estem parlant dels anys 90, hi havia una pel·lícula, La mano que mece la cuna.
Home,
la recordes, aquesta,
clàssic.
La mano que mece la cuna. Jo vaig quedar per anar a veure aquesta pel·lícula amb uns amics. Mm-hmm. I crec que era el cinema, si no m'equivoco, Cinema Aribau. Però potser aquí m'equivoco, amb el cinema, però havia quedat amb uns amics.
Un d'aquells que queda encara, eh?
Sí, què va passar? Que jo vaig... Sí, aquest encara queda.
Sí.
Per sort. Vaig arribar tard.
92.
92, veus? Vaig arribar tard a la cita. Havia quedat amb dos amics. Què va passar? En aquella època no hi havia mòbils ni res. Ells van entrar a veure la pel·lícula. Quan jo vaig arribar, ells ja no hi eren. Però jo vaig entrar igualment perquè sabia que ells eren dins. Mm-hmm. I em vaig asseure allà i vaig veure la pel·lícula sol. I el que vaig experimentar veient aquella pel·lícula sol va ser molt diferent que les experiències que havia tingut anant al cinema acompanyat. I vaig dir, doncs, a partir d'ara això ho faré. Mm. I des d'aleshores... A mi m'agrada anar molt al cinema sol. També m'agrada anar acompanyat, eh? Però sol és una cosa que m'agrada molt. Aquesta setmana, per exemple, vaig anar a veure Los que se queden, una pel·lícula que val molt la pena, i vaig anar sol. El cinema estava mig buit. Hosti, són dues hores que gaudeixes. Que gaudeixes, però realment, o sigui, és una desconnexió bestial. Llavors, això va molt lligat al tema que avui vull comentar, que és el tema d'anar al cinema. Clar... Correcte, molt bé, José. Vaig acompanyar a un nebot meu fa uns mesos a veure una pel·lícula que era Super Mario Bros, però hi vaig anar per acompanyar-lo. Va ser horrorós.
Jo hi vaig anar perquè vaig voler.
Ah, sí, amb amics? Amb amics?
Sí, amb amics.
Sí?
Sí, sí, sí.
Hosti, jo aquell dia no sé si és que va ser una falta d'encert, o sigui, a l'hora de decidir el dia, no sé què va passar, però allò era un guirigall. Era un guirigall, aquella sala. O sigui, em vaig posar realment molt nerviós, molt nerviós. Fins i tot vaig repartir algun... Xxt! O sigui, imagina't que estàs anant a veure una pel·lícula que tampoc t'interessa excessivament.
Això, el teatre és horrorós.
Sí. Sí, sí, és horrorós. Però jo, o sigui, aquest dia que vaig anar a veure... És que jo ho recordo, el dia que vaig anar a veure Mario Bros, vaig fer... Xxt! A la concurrència dues o tres vegades.
Sí, sí,
dues o tres vegades, perquè m'estava posant nerviós. Llavors, mira, en una pel·lícula com aquesta, el Mario Bros, encara puc entendre que hi hagi un cert rebombori. Però tots ens hem trobat espectadors sorollosos, sons molestos, en sales on havíem pressuposat un silenci.
Mm.
Això ens ha passat a tots. Tu vas allà pensant que hi haurà un silenci i de sobte hi ha un soroll, entren tres persones amb les que no hi comptaves i se t'asseuen allà a prop i no paren de xerrar. Llavors, això et pot amargar molt la teva jornada cinèfila, perquè sí, tu tens ganes de veure aquella pel·lícula, de gaudir-la, i no pots. Llavors, per això avui us vull parlar de tipus d'espectadors que poden coincidir amb nosaltres al cinema.
M'agrada.
Tu vas allà al cinema i això és una cosa molt aleatòria. Com diuen ara els joves, és molt random.
Sí, sí.
Tu no saps qui compartirà sessió amb tu.
Així és.
No ho saps. T'asseus allà... Hi ha una sèrie de persones, però no saps com són.
És un Kinder sorpresa.
És un Kinder sorpresa total. Sí, sí, sí. Obres aquell putet groc i no saps quin regalet et sortirà.
Ara.
I de cop et surt. Jo me'n recordo quan regalaven la pantera rossa. Tu volies que et sortís la pantera rossa i no, sí, sempre et sortien cosetes per muntar que no t'agradaven gens. Doncs és el mateix.
Sí.
Tu vas al cinema esperant que hi hagi la pantera rossa al teu costat i et surt aquell objecte que no... Et surt un bunyol que no t'interessa. D'entrada tenim, per exemple, els sons de la teca. Ho he batejat així, els sons de la teca.
Prou ja, sembla un pícnic allò a vegades.
Mira, que, bé que aigua un moment.
Sisplau.
Mira. Gràcies, tenia la boca seca. A vosaltres us crispen els sorollets?
No.
Sí.
O sigui, perquè jo els faig.
Sí, i molt.
A mi molt. Mira.
Ostres,
mira
però la no frase. Cosa.
A mi molt, mira la frase.
No, però...
Som pas. Som pas. La frase era, jo dic, us crispen els sorollets? I el Joan Trias diu, a mi molt. I jo tinc escrit el guió, la següent frase és a mi molt, i el Joan Trias no té el guió. Vull dir que realment és bastant curiós. Hi ha gent que entra a la sala carregada de productes per ingerir durant el film. Sí. Ho respecto perquè a mi m'agrada menjar durant una pel·lícula. Ah, jo ho faig, això. Però jo ho faig,
cal
això.
Portar entrecots.
A mi m'agrada.
Si els entrecots no fan soroll, el problema són les crispetes i les patates.
Les exacte. Bosses de patates.
Oh, les bosses. El so del...
I sobretot la Coca-Cola o la beguda de turno que...
Sí. Sí, aquell soroll.
Això
però
sí.
A mi, o sigui, a mi m'agrada molt menjar durant una pel·lícula. De fet, no és que m'agradi molt, és que m'encanta, és que ho necessito, ho faig. Però jo faig el possible per evitar destruir el sistema nerviós dels altres. Jo, pensant als altres o no fer-ho, jo crec que aquí rau la qüestió. El problema del soroll no s'ubica dins de la boca, estimat Joan Trias. El soroll s'ubica a les mans de les persones.
Sí.
Com les fem anar i el moment que triem per agafar els aliments. Perquè, clar, no és el mateix... que decideixis agafar una patata de la bossa, que això és un tema que haurem de tractar un dia, per què no fan bosses més silencioses?
Correcte.
Per què fan les bosses aquelles... No ho suporto, aquest soroll, no el suporto. No és el mateix agafar una patata de dins d'una bossa quan a la pel·lícula hi ha un moment de silenci.
Correcte.
Collons, hi ha un moment de silenci, no agafis la patata ara.
Correcte, que quan hi ha una explosió...
Clar, tu t'esperes, quan hi ha una explosió, agafes la patata. O quan estan cridant, o quan la banda sonora puja per qualsevol
com
motiu.
Com la crispeta que va dins, també. Sí.
Clar, exacte, exacte. Sí. Allò de rascar les crispetes, aquell soroll típic de rascar les crispetes amb la mà, que també sí. Em posa molt nerviós. És un so, reconec que això és perquè jo sóc una persona amb certa intransigència, perquè és un soroll que tampoc molesta tant. Mm-hmm. Però, hòstia, si això t'ho fan, per exemple, a la Societat de la Nieve, que hi ha moments, que també l'he anat a veure recentment, que hi ha moments de silenci, que són molt importants.
Sí.
Doncs, hòstia, allà no rasquis la...
Clar.
Fes-ho quan ve la llau.
Correcte.
Quan ve la llau... Aprofita per rascar.
Spoilers, eh?
No, però si ho sap tothom, Joan. És això, no? Vull dir, quan les crispetes, per exemple, quan hi ha silenci, és nefast agafar un grapat furgant,
sí.
Allò que fa. Cal aprofitar, doncs això, que dèiem, una escena d'acció, una banda sonora que retruny, una batalla estrident amb dinosaures.
Ara.
No? Per exemple, si vas a veure Jurassic World,
sí.
Jurassic Park i totes les de Jurassic... O
és que allà no hi ha silencis.
Allà...
Pocs n'hi ha.
Pocs n'hi ha.
Però és que encara hi ha gent que... Hòstia, que sembla que aprofiti el silenci per agafar la patata. Collons, espera't.
Saps què passa? Jo penso que ho fan el silenci perquè pensen que no està passant res en la pel·lícula i diuen, ara és el meu moment per mirar, a veure quantes me'n queden i agafar.
Escolta'm, te'l agafa sense mirar, eh? Sí.
Tu has de fer,
mira.
Andreu, que el so ha de quedar solapat per la pel·lícula.
Clar.
Ha de quedar solapat per la pel·lícula.
No, sí, jo ho faig, no, eh? Jo ho faig.
Molt a favor d'això.
Si hi ha un diàleg serè... ple de silencis. Hòstia, llavors agafa les crispetes d'una en una. O espera't. Intenta contenir la teva ànsia.
Ah, ara ho has dit.
Perquè això de les crispetes va molt lligat, crec jo, amb l'ànsia.
Absolutament.
Sí.
Perquè, escolta, jo m'hauries de veure menjant crispetes. Semblo un malalt, un boig.
Jo no puc anar-ne en una,
plena,
eh?
No,
que penses,
no,
noi,
plena.
Que penses, noi, calma't. És gairebé com aquell gag del Mr. Bean. Perquè si comparteixo... Ho heu fet, no? Suposo tots, això de... Estàs enamorat i vols compartir, sí. Vols compartir les crispetes amb algú.
Sí.
Error.
Jo no sóc una bona persona per compartir crispetes.
Jo no comparteixo.
No, és que... Jo tampoc.
Jo al final ja no ho
no,
faig.
No, jo no ho comparteixo.
No, jo ja no ho faig, això, també.
I cadascú perquè... la seva.
Sí.
Ja està. Crispetes, cadascú la seva.
Sí, cadascú la seva. perquè me n'he adonat... O sigui, he vist que jo sóc un ansiós i que no puc... O sigui, l'altre s'hauria d'adaptar al meu ritme. Jo no puc adaptar-me a un ritme lent de menjar crispetes i sempre n'acabo menjant moltes més que l'altre. Sí, és així. Sí. Llavors també tenim això que dèiem, els caramels i les patates.
Uf.
Hosti, tu...
Els caramels no accepto.
Quan s'inventaran, ara de debò, els embolcalls silenciosos.
Estaria
això
bé,
és un invent que segurament no costa tant de fer, no?
Després de... Hosti, per sorolls, després del paper de plata, venen les bosses de...
Sí, sí.
De patates.
Sí. Però això està fet expressament, no?
Però ja n'hi ha d'embolcalls que no fan soroll.
Però...
Per exemple, els de... Com es diuen? Aquells quadradets que són tous, caramels que són quadrats, tous...
Ah, sí.
Ostres, no em surt el nom. Que no, sí, es diuen, que són, no que són els gumis, són els altres.
Ah, d'acord, no són uns que porten com sucre per sobre.
No.
No sé quins dius,
no,
ara.
No sé quins són.
No sé quins...
Si em surt el nom, ja us el diré.
D'acord. No, però...
O sigui, com
però...
sigui, de patates no existeix un envàs.
No existeix, i llavors jo estic convençut que això està fet expressament per posar nerviós el personal. T'ho dic de debò. No pot ser, o sigui, jo crec
que... Criar l'atenció.
Jo crec que en aquestes empreses hi ha gent molt retorçada que diu, no, anem a fotre els embolcalls a les bosses d'aquesta manera per posar nerviós el personal.
Segur.
Perquè, escolta'm, això es podria fer una bossa silenciosa, segur, i llavors tu agafes la teva patata, tranquil·lament, o el que sigui, sense fotre aquell soroll que és esgarrifós
ja
i que realment crispa.
Cosa. No només el soroll, sinó que quan és estiu i vas a la platja i algú està amb una bossa oberta de patates... Compte no reflexi el sol allà, eh?
Ostres,
perquè t'agafa... Vaja.
També és veritat, també és veritat.
Ja he trobat quins són els caramels, els sugus.
Ah,
els sugus.
Els sugus no fan soroll.
No són, no són tous, els sugus.
Sí,
sí, són tous. A veure, tu potser te'ls has... Potser també una mica caducat.
El sugus no és tou.
Sí.
És més aviat tou. És tirant a tou.
Clar.
M'agrada molt aquesta paraula, tou.
Una espècie de xiclet.
Sí, però no és un caramel dur com un...
No,
per
clar,
exemple,
clar, clar, no
com
és...
Com el Chimos,
clar,
un Halls.
No.
Clar, no.
És molt diferent.
No és el caramel clàssic, correcte.
Clar.
Després hi ha una cosa pitjor, però... Hi ha un estadi del so que és pitjor...
Ai.
Que això que diem d'agafar unes patates a lo loco. Que és els educats que no volen molestar i que completen l'acció amb cautela. Encara em posa més nerviós, això.
Perquè van molt lents.
Ho fan, sí, sí. Volen anar lents per no fer soroll.
Sí, al final...
Obrint el caramel o agafant la patata i llavors...
Tarden com... més.
I és, aquell, sí, és un soroll continu i molest...
Sí. Sí.
Que va directament a les profunditats del teu sistema nerviós i que realment agafaries i et giraries i li diries quatre coses a aquella persona. Sort que tots som més civilitzats del que semblem, perquè si no de frases de què fots n'hi hauria moltes.
Sí.
N'hi hauria moltes, però hosti, tu, realment prefereixo, sincerament, que es faci de cop, és a dir, cobris el caramel de cop. Això és com quan et vols depilar. Quan et col·loques, sí, quan et col·loques allò per depilar-te i estirar-ho de cop.
Clar.
O estirar-ho de mica en mica. Estira-ho de cop, sincerament.
Sincerament,
estira-ho de cop. O quan et poses, no, t'has fet mal, t'has fet un tall, et poses una tirita, treu-la de cop, no la treguis de mica en mica. Doncs això igual, obre el caramel de cop, no fotis això de... Perquè això posa molt nerviós, molt, moltíssim.
Jo ho faig. Lentament.
Això en Helena?
Sí, la veritat és que sí.
Ho estàs fent tot, Andreu, eh?
Sí, val. Sí, perdó.
No anirem
és que
al cinema.
No, ho val. Dic bàsicament perquè, o sigui, és que em fa vergonya fer un soroll estrident en un lloc
clar,
silenciós.
És això, és això.
Llavors, clar...
Està per educació, però, sí, però en realitat...
O sigui, entenc que us pugui...
Estàs posant molt nerviós
pugui,
a la gent.
Us pugui molestar, eh? Però... Sí. També ho fem pel vostre bé. És a
dir,
per no molestar-vos tant.
Val.
Sí. No, a mi no m'interessa això. Ai, Joan, Andreu, a mi no m'interessa. O sigui, sincerament, si has de fotre soroll, que sigui de cop.
Ara.
No, sí, ja ho entenc.
Mica en mica això molesta molt. Llavors, després també hi ha els sons de l'anatomia. Els sons de l'anatomia.
Ui, oi.
A mi hi ha una cosa que m'inquieta molt, que és la respiració forta. Aquests que se't foten darrere, se t'asseu algú al darrere, sembla un pervertit. Una respiració que dius, però escolta'm, què et passa, tu? És veritat, hi ha gent que respira molt fort.
Parlant de cinema, són autèntics Darth Vader.
Sí. Sí, jo, sincerament, aquesta respiració forta que de vegades se't col·loca just al darrere, el que dèiem al principi, no?, del Kinder Sorpresa,
sí, eh?
Que dius, no saps què et tocarà, et toca algú d'aquests que... Sort que sempre tens l'opció de canviar-te de lloc.
Sí.
Si és una sala mig buida, et pots canviar de lloc.
Si molesta, ho arribo a fer, eh?
Però...
Més igual si és a mitja pel·lícula.
És que jo l'associo molt al depravat, aquesta respiració, i no, de vegades simplement és que potser estàs carregat o el que sigui, sí, hi ha gent que respira fort, però a mi em molesta. Llavors, jo sincerament, i aquí sé que sóc molt radical, ho sento molt, jo prohibiria, també me la prohibiria a mi l'entrada, si fos el cas, si estàs refredat o tens tos o coses d'aquest tipus...
No vagis al cinema.
No hi has d'anar, i si no, prohibiria l'entrada.
Ja, a mi, escolta això.
És horrorós.
Sembla el mar.
Tu imagina't que tens un tio que estàs veient La Societat de la Nieve per... Ei, hey, hola. Tens... No, perdó. És que...
Com? Què acaba de passar?
He vist una persona que feia temps que no veia.
Ah? Val.
Jo sóc d'aquestes persones, també. Perdó, és que ho sóc tot.
També?
És que em costa...
Respires fort?
Sí, respiro molt fort. De fet, un dia, i no al cinema, vaig anar a fer-me un massatge amb ma germana al costat, i ma germana em va dir, pots parar ja de respirar tan fort, que no em puc concentrar. I jo, ai, perdó. Però la Núria Ros tampoc ho suporta. L'any passat que ens es feia amb de costat, sempre em deia, Andreu, que t'estàs ofegant o què?
Boníssim. Andreu, realment...
Jo tinc moltes coses.
Espera't.
I és que em sap greu.
Et descobrirem.
Andreu, no podrem anar mai al cine tu i jo, eh?
No.
Series molt nerviós, t'acabaria cridant.
Sí. Núria Ros, bon dia.
Bon dia. És que no podia no entrar. L'Andreu...
Mira, ja respira.
Sí, és Andreu, això, eh? L'Andreu té dues coses. Vale? És la persona que respira molt fort, depèn del moment del dia, que dius, què li està passant? Sí, l'hem d'ingressar.
I per ventilar.
No, però molt bèstia i sense estar refredant ni res. I la segona cosa és que té un tic nerviós que mou les cames tota l'estona.
Sí.
Llavors,
ahir ho feia això.
I això al cinema també.
Sí, però el de l'Andreu és un nivell superior. Clar, si uneixes les dues coses, la respiració i les cames, estressa molt.
Una embòlia.
I a vegades em sento malament perquè li dic, pots parar? I dic, ai, pobre nen, no? Vull dir, sí, al final ha de respirar, no? I s'ha de moure. Posa molt nerviós.
Res,
és una petita intervenció que volia fer.
Està molt bé.
No, molt bona. Gràcies. Aquesta. Sincerament, Andreu, crec que ha d'anar un dia... Vols anar al cine amb mi un dia? Hem d'anar perquè com a teràpia...
Vols que ens esbarallem?
Com a teràpia d'això que em funcionaria, realment. Perquè, perquè reuneixes al cinema totes les característiques que no suporto.
Sí.
M'aniria molt bé amb tu al cinema. Com a teràpia d'això, sincerament.
Sí.
Jo sé que és una opinió molt radical, això que he dit de refredat, prohibit en el cinema. Sé que és molt radical, però jo sé també que molta gent pensa com jo.
Sí.
I que potser en aquesta taula hi ha algú que està pensant...
Saps quan es va notar molt això, del respirar fort? Amb les mascaretes.
Oh! Sí. No.
Sí, és, moltíssim, això.
No, i a més és que aquí també ha passat que amb el tema de la Covid hem desenvolupat alguns humans, no tots, jo estic entre ells, hem desenvolupat una aversió a la tos important.
Sí.
No suportem la tos. Llavors jo...
A mi ja em venia de fàbrica, però, eh?
Mira, a mi abans encara la podia tolerar, però, clar, des de la Covid, quan sento tos en un recinte, i sobretot si és darrere meu, em poso molt nerviós.
Clar.
I, hòstia, en un cine... Sí.
Ja ho tenim.
Home, és que et pot arribar...
En un cine, això, en silenci, això... Hòstia, posa nerviós.
I sobretot quan es, quan es contagia.
Sí. Sí, perquè hi ha un fenomen que és la... Això, no? Com es va contagiant entre les persones. O sigui, hi ha gent que té tos... I llavors, automàticament, en aquella mateixa sala, comença... És com els gremlins, això de la tos. Mm. Recordes quan els gremlins els hi tocava l'aigua, que reproduïen? Doncs és el mateix. Quan algú comença a tossir, es va com reproduint la tos, i tu potser no entens i n'acabes
tenint. Allò corre.
Sí.
Però una cosa és tossir res, 5 segons, quan hi ha una explosió, que és el que jo faig.
Sí.
L'altra és... està tossint constantment durant tota la pel·lícula. Això sí que ho prohibiria jo.
És gràcies perquè hi ha una persona que li entra tos, aleshores es reprodueix, que és una mica el que deia en David, per tota la sala, i ja comença el Kleenex, el Carmelet.
Ai, sí.
El no sé què. Escolti. Sí.
El moc que cau i com el vols fer...
Ui,
com...
tu?
Sí. Fa molta rabiat, això, eh?
Aquest soroll, eh? Com el vols fer tornar cap a dins?
Fa rabiat, això, eh?
El moc regalimani cap a dins.
Ah.
A mi una vegada, saps què em va passar? Això va ser molt bo. M'estava regalimant el moc i anava fent així. No. I una dona que no coneixia em va donar un clip.
Ah, mira! Sí.
A mi l'altre dia em va passar també, al metro.
I vaig pensar, mira, caducada, però segurament era perquè s'estava posant...
Exacte, prou!
S'estava posant histèrica, clar, i amb raó.
Sí, clar, clar. Jo, la persona que me'l va oferir, li vaig dir, no, tranquil.
Ja tiro amunt.
Ja vaig tirar amunt aquell soroll. Sí. Després també, al cine, aquí passa una cosa amb el cine que és bestial, que és el refugi de les parelles. Perquè el cinema, quan estàs en parella, serveix per tots els estadis de la teva relació.
Sí,
per tots. Serveix pel principi.
Sí.
Quan estàs enamorat i et ve de gust anar allà al cinema, magrejar-te una mica, les carícies, tot això. Però després també serveix per fases on la relació... està ja en clara davallada.
Sí.
Perquè no saps què fer aquella tarda.
Doncs
estem avorrint, què fotem? Hòstia, una pel·lícula de 2 hores i mitja.
I
anem allà i hem cobert 2 hores 30 de la nostra relació que no sabíem què fer. Per tant, el cinema sempre és un refugi de parelles perquè serveix per totes les fases d'una relació.
Correcte.
És boníssim, això. I finalment acabem amb les reaccions del respectable, que n'hi ha 4 per mi, bàsicament en són 4. Les reaccions del respectable, que algunes d'elles també... Hòstia, avui estic dient molt que em poso nerviós, però és que sóc així.
No,
sóc
sí,
així,
sí,
jo
sóc
un tio que es posa nerviós amb facilitat. Primer hi ha els espantadissos, que són aquells que reaccionen amb moviments bruscos i escarafalls a qualsevol ensurt que et proporciona la pel·lícula. I això és molt fort. També ets tu, aquest, Andreu?
Sí.
No m'ho puc creure.
I tant.
Ho té tot, eh?
Aquesta gent que s'espanta, que fot sorolls.
Sí.
Ai, tranquil.
Jo alguna vegada he cridat fort.
Ah, sí?
Sí.
Com aquest so que ens acaba de posar.
No tan llarg, però de 2 segons sí el crit, la veritat.
Sí?
És que jo m'espanto molt fàcilment. Sí.
Després també tenim...
Espera't.
Què passa?
No, que ho tindrà també.
Ah. aquesta, si la tens, aquesta, Andreu, molt malament. Són els que ja l'han vist, tu ja has vist aquella pel·lícula, repeteixes.
Ah, no.
Ah, que van dient...
I et van anunciant el que ve
a continuació. Ui, ara, ui, ara.
Jo sóc d'aquestes.
Oh, quina ràbia!
Però jo al cinema no ho faig, això, jo ho faig a casa.
Jo a casa, mirant una sèrie.
És horrorós.
Ui, ara, ui, ara. Perquè tu tens ganes que allò estigui... Tens ganes que arribi aquell moment per veure com reacciona l'altre, no sé.
Però no m'avisis.
I li vols explicar, et mors de ganes d'explicar.
I després ho acabes dient. No t'ho vull explicar, però és que clar, és tan bo això que ha de passar. Ja ho acabes explicant.
Sí, sí, sí. Després també, aquest potser sí que és l'Andreu. Els que comenten en veu alta cada escena.
També. Sí, perquè és tieta, l'Andreu és tieta.
Depèn de la pel·lícula. Sí, podria ser. Sí, sí, sí.
Jo valoro molt l'art de saber parlar fluix. Però és un art que escasseja, sincerament.
O sigui, ah, no, però jo parlo fluix,
No el domina la gent. O sigui, realment és passa una cosa allà i tu reacciones i, hòstia, li vols dir alguna cosa al del costat, em sembla molt bé, però no cal...
Clar, és molt diferent. Fluix, no és cal, molt no diferent al... Has vist això? Que el... Aquest no és l'actor aquell de la... Com és? La pel·lícula aquella que sortia, que feien...
Sí, sí.
Home, prou.
Exacte, sí, sí, sí. Sí, sí, exacte, això també passa. Sí. Però, hòstia, haver de comentar, haver de locutar cada escena
correcte.
De la pel·lícula és una mica molest, també.
Jo ho faig molt al teatre, això. Perdó, Joan.
Uf! I després també tenim els... Després hi ha els aquest és l'últim, i aquest segurament és el que més em crispa a mi, que és els que van fent vaticinis sobre el que pot anar passant durant el film. O sigui, saps allò que... Els que van dient, hòstia, ara aquest tio... No hem vist la pel·lícula, però van anunciant el que creuen que pot passar... També ets tu, Andreu.
Sí.
No, no, és que ho estava veient. És que és... Ho estava veient.
Tot ho té.
M'encanta, perquè et fas la teva pròpia pel·lícula.
No, no, per
tu. I l'has de comentar.
No, per
sí.
Tu.
No, l'has de comentar, em sap greu.
Ui, no, 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 és que aquest no... Saps aquella típica frase? No, no, és que aquest tio és fosc, aquest tio és cèrbol, aquest tio serà l'assassí.
Sí.
Ja veuràs, aquest. Llavors, anar comentant això, tots aquests comentaris te'ls has de fer per dins.
Ara.
I si et vols marcar, et vols penjar alguna medalleta, que de vegades la cosa consisteix...
Ah, no, jo no és per marcar...
Li dius fluix al del costat.
Clar.
Jo crec que aquest serà l'assassí. Però no cal dir-ho ja meu alta perquè el tio de davant se n'assabenti també.
Correcte.
Hòstia, en el cine veig que és tot un món,
És un ritual. És
jo crec que t'has deixat una persona.
Ah, digue-me ai, que me la
porto. Les persones altes que es decideixen asseure...
Sí, sí.
Sempre davant del baixet.
Sí.
Sempre.
Que això també forma part d'allò que dèiem del Kinder Sorpresa.
Sí, efectivament, efectivament.
Forma part d'això, també.
No, i a banda de les persones altes, les persones que o no van pentinades...
O, que no, sí, o no tenen cabell. Que brilla... És a dir... No, no, a mi m'ha
no
passat
broma,
de tenir un calp a davant...
No és broma.
Totalment a favor i respecte dels calps, però els hi brilla...
Brilla, brilla, sí.
I és horrible.
Amb la pel·lícula sigui molt lluminosa...
Va reflexa amb la pel·lícula.
Hosti, això no m'ha arribat a passar mai.
Sí,
a
sí.
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 És molt boixa.
La Sociedad de Nieve, que és tot neu, saps què et vull dir? Veus dos Sociedades de la Nieve, a la vegada.
Hòstia, doncs mira, ara et diré que el pròxim dia que vagi al cinema buscaré un calp per asseure'm just darrere. Perquè vull que em passi això, perquè no, sí, no ho he experimentat.
Sí.
Hosti, molt bo.
I encara jo en diré un altre, mira. Que és just abans d'entrar a sala, l'ansiós que vol ser el primer per entrar.
Ah, sí, també.
No començarà la pel·lícula abans. Home, i passa res.
És que els ansiosos, els ansiosos són a tots els estaments de la vida, perquè
ui.
Un dia parlem dels avions.
Ui.
Allò que fot la gent que només l'avió frena ja s'estan traient el cinturó sí. I es volen aixecar.
Ja estan drets.
Farem després dels Òscar,
També hi ha un tipus de persona, no sé si l'heu comentat, que ha arribat més tard, però la que se t'asseu a darrere i et comença a donar patades al seient.
Sí. També.
Hosti, sí que,
és el que menys tolero, de tot.
Mira si n'hi ha de tipologies.
Jo m'he arribat a girar i dir... Perdona, bueno, girar, avisar-la.
Sí, sí, sí.
Pots parar, sisplau?
Sí, sí, sí.
Home, quina falta de respecte.
Sí, sí, sí,
o després n'hi ha l'altre que es treu la sabata i directament et
ai,
posa el
sí.
Peu,
Sí, 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 és horrible.
Perquè sou dels que aviseu, Núria, sí?
Jo depèn del dia que tingui.
Val.
Si em molesta molt i és insistent, se li diré amb molt de respecte, sisplau, m'estàs molestant.
És que jo crec que el tema aquest de cridar l'atenció, de voler cridar-li l'atenció a algú, de dir-li, ei... crec que és una cosa que l'hauríem de fer més.
Sí. A mi m'han de molestar.
De vegades les persones
molt,
són massa prudents.
Sí, exacte.
Són massa correctes.
Exacte.
Jo el que faig és, si, per exemple, em trobo el peu de la persona perquè m'ha passat el repòs de braços.
Sí.
Del
això t'ha passat?
Sí. Sí. Tirar-lo molt endarrere,
bèstia, això,
tirar el colze molt endarrere i notar alguna cosa i dir, què és això? Doncs pues el que faig és aixecar. Aixecar el repòs de braços i vinga, ja t'espavilaràs tu.
Sí, que el peu... Clar. Que el peu
s'escaigui.
Sí, s'aixeca.
Sí. No, i després també, això que deia la Núria de les persones de darrere, hi ha moltes persones que decideixen deixar l'abric al seient de davant.
També.
Sí.
També
però
és
que és casa teva,
sí.
O què?
Ah, sí, sí.
Hi ha molta gent que va al cinema pensant que és el sofà de casa.
Sí, 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 sí. I llavors això que deies dels sorolls, i acabo, la gent que va a l'hivern, sobretot, passa amb aquells anoracs que fan molt soroll i que se'ls
no se'l
deixen a la seva faldilla.
Sí, o no se'l treuen.
O no se'l treuen. Sí, I van movent.
D'altre gran clàssic.
Sí, sí que n'hi ha, de tipologies.
Sí, sí. Molt.
Per això el millor és anar al cinema, si et vols estalviar tot això, és anar al cinema entre setmana,
i tant,
a una hora estranya.
Dimecres setmana, no, perquè és el dia de l'espectador.
No, però tu hi vas un dilluns, un dimarts, a una hora estranya, i et trobes la sala mig buida i és un plaer.
Jo era dels d'Hora Golfa, però la van treure.
Hòstia, sí.
No existeix ja l'Hora Golfa.
No, i abans quan hi havia que el van treure al cinema que tinc més a prop de casa, que era una passada, i el van treure, que és els Icària,
sí.
Allà hi havia sessions matinals, tu.
Veus?
Que això era sensacional.
Clar.
Anar un dia que tenies lliure, un dimarts, anar-hi a les 11 del matí...
Ai, sí.
Hosti, això era una experiència, i també mig buit... Mm-hmm. Molt bé.
És així.
Molt bé, molt bé.
Balaguer.
Doncs res, tu, gràcies.
Què serà el proper que vagis a veure?
No sé, m'agradaria veure aquesta pel·lícula de... Hosti, espera, que ara no em surt el títol. Anatomia d'una caïda.
Ja l'he anat a veure.
L'has vista, aquesta?
Sí,
I
sí, que, sí.
I val la pena?
Ai. És lenta. És lenta. Està bé, és que m'esperava una altra cosa, jo.
Ah. És que és el que em temo, que m'espero una altra cosa i després sí. Potser no m'agrada tant com em penso.
És molt lenta. Veurem.
Jo vull veure Pequeñas Criatures.
Jo també vull veure Pequeñas Criatures i Jo, Capitano, que tampoc l'he vist encara, i també va cap als Oscars. Per cert, has vist lo dels Oscars, eh?
Sí.
Una meravella.
Oh, i tant, tu.
Meravella. Sociedad Nieve, dos nominacions. Una que s'endú també per possible Oscar a millor pel·lícula d'animació. Robot Dreams, amb Pablo Berger, que el vam tenir aquí. Espectacular.
Sí, sí, sí.
Molt content.
Això és una excel·lent notícia.
Sí,
són
sempre.
Coses que
sempre.
Després pots guanyar, no pots guanyar, però clar, el reconeixement ja hi és.
És així.
Sí, sí.
Balaguer, gràcies, que vagi molt bé.
Ens veiem.
Adéu, González.
Adéu-siau.
Adéu. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Que todo en la vida es cine. Que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, 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 más cine, por favor.
Radio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons.
Mhm.
M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
11:38. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. La cançó que estem escoltant és de l'artista David Martínez Álvarez, més conegut com a Raiden. Avui no parlem d'ell per la seva música, sinó que ho fem per explicar-vos que Raiden acaba de publicar la seva segona novel·la, Votos en contra. Segons explica el raper, aquesta novel·la és una novel·la protesta. Tot parteix d'una història real, la història de Cerro de Belmonte, un barri madrileny que es va independitzar d'Espanya durant una setmana als anys 90. Aquesta història li serveix per profunditzar sobre la memòria històrica, els fons buitre i la pèrdua humanitat a les ciutats. Per això ja el podem saludar a aquesta hora. Raiden, què tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado. pues es del color con el que quieras verlo. Que sepas que toda luz lleva sujeta una silueta. Que leas lo más bonito del mundo aunque se escriba con mala letra. Que no son los ojos.
Ryan, segunda edición del libro en menos de una semana. Primero de todo, muchísimas felicidades porque eso sí que es todo.
Gracias.
Un éxito. Pero ¿te lo esperabas que fuese así?
No, de hecho me llamó, salió la novela el jueves, pues el lunes me estaba llamando mi editor y era el primero y dice, no esperábamos esto, digo bueno, vale, qué bonito que ni siquiera las previsiones en las quinielas pueda pasar porque la tirada era más grande que la primera edición de la primera novela y bueno, al final creo que la gente tenía ganas de bucear en esta historia que cualquier parecido con la coincidencia es mera realidad, ¿no? Que hay veces que hay cosas tan locas que vas a acertar si piensas que es un hecho real. Y bueno, me parece una cosa que tampoco me lo creo mucho cuando pasan estas cosas.
Claro, ahora intentaba explicar un poco de qué va la novela, el libro, Votos en contra, pero evidentemente prefiero que lo explique el autor. Si compramos y leemos Votos en contra, ¿qué encontraremos en este libro?
Pues vas a encontrar una comercial de una clínica de fertilidad que la dejan porque no quiere ser madre, coincidiendo con que un fondo buitre se ha hecho con el bloque de edificios donde vive de alquiler y el casero la va a echar. Ella buscando dónde comprar una casa, dónde caerse muerta, pues encuentra una oferta sin fotos de una nuda propiedad donde viven dos ancianos de 86 y de 90 años, Estrella e Inocencio, en el que, bueno, uno de ellos tiene un cáncer, un tumor cerebral terminal, que es cuestión de días, pero que ese cangrejo, porque la palabra cáncer nunca se dice en la novela, ese cangrejo que lo oprime le hace creer que sigue viviendo en esa semana de 1990, donde ese barrio, que en la historia, en la realidad ocurrió, ese barrio pues se independizó durante una semana de España.
¿Qué te llamó de la historia, como para hacer un libro?
Pues que vivo bastante cerca, que todos los días paso por ahí y sobre todo que creo que la memoria histórica es una cosa que deberíamos luchar más por defenderla y porque prevalezca. Cuando me enteré de esta historia y quería comentarla con mis amigos, con mis familiares, incluso con gente que vive en ese barrio, casi nadie se acordaba. Y es una cosa que a nada que busques te sale. Y es una cosa que fue hasta un conflicto internacional y que casi ese barrio forma parte de Cuba. Sí. Hubo un momento donde Fidel Castro los acoge y bueno, casi pasan cosas. Y me parecía que era una cosa que tenía que no contarse pecando de panfletario, pero sí que valerse de ese contexto histórico para contar una historia amable y que, al igual que Inocencio tiene un tumor cerebral, pues nosotros tenemos una enfermedad que es la falta de memoria histórica que se va expandiendo, ¿no? Ese olvido. Y quería que no cayese en saco roto.
Justo esto te quería preguntar, ¿eh? ¿Somos un país con poca memoria histórica?
Sí, que se preocupa, que hay gente que se preocupa porque cada vez tengamos más Alzheimer histórico y es una pena porque creo que la única forma de cerrar ciertas heridas y de abrazar ciertas cosas es abriendo la herida, sacando todo lo que hay que limpiar y a partir de ahí pues trabajar, ¿no? Para cerrarle, que quede una bonita cicatriz, cosa que todavía no ha pasado.
Ryan, porque igual que existen canciones protesta, y sin duda el rap que desde donde vienes lo es, ¿esta novela la describes? ¿Se puede describir como una novela protesta?
Sí, pero considero que también la primera novela que saqué, El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo, también lo era. Mm. Ponía sobre el tapete la ley Rider cuando todavía no estaba. También un poquito la punta del iceberg de la burbuja inmobiliaria y sobre todo de una radiografía de padres ausentes, de una generación de padres que no sabían pedir perdón ni por favor. Y en este, pues otras cosas como el edadismo, que parece que necesitamos que una generación se muera para ocupar todos sus huecos, tanto en la cultura como en la vivienda, como en la sociedad, como en el mundo laboral. Y también hay una cosa que en la última década nos estamos encontrando, que es el papel de la mujer, donde da igual cuántas aspiraciones cumpla, cuánto promocione, cuánto se desarrolle, que siguen revoloneando los buitres, ¿no? Que si no tiene ningún ademán de ser madre, parece que está incompleta, o incluso que parece que es egoísta, ¿no? Mm-hmm. Por priorizarse a ella y no querer desarrollarse como persona, como individuo. Entonces son cosas que me gusta tener en cada novela y que voy a seguir así. Voy a intentar, con la excusa de escribir novelas, poner cuestiones sociales que, que hay que trabajar, ¿no? Hay que cuidar o hay que poner énfasis.
Precisamente hablando de edadismo, tengo aquí apuntado un mensaje que lanzaste el otro día a través de tus redes sociales y que quiero destacar. Decías en las redes sociales: ojalá que cuando termines el libro y salgas a la calle estés en la cola del supermercado o del médico o en el autobús o el metro y veas a una persona mayor, rompas el edadismo por un momento.
Sí, yo creo que nos hace falta. Incluso parece que una persona a lo mejor parece que nos molesta, ¿no? Que incluso alguien un poco desorientado nos pide ayuda por una dirección o alguien, no sé, parece que es lo que te decía antes. Parece que es que pierde ya valor en la sociedad una persona cuando cumple cierta edad.
Votos en contra es un libro que nos destaca también muchos problemas sociales. Antes nos lo decías, como el edadismo, pero retrata también la vecindad que un día fue y que hoy desaparece, ¿no? ¿Somos menos solidarios hoy que hace, por ejemplo, una década?
Creo que quien es solidario lo es más que hace una década, pero creo que cada vez se está perdiendo más el sentimiento de colectivo. Creo que, pues esto, ya creo que vemos a las personas que se cruzan por nuestro camino como reflejos de nuestra persona o como cosas que nos trae el universo para aprender algo nosotros cuando hay que volver a recuperar el concepto del otro, ¿no? Del atropos, de tú eres una persona singular, individual, inaudita y no eres un efecto mío y te tengo que tratar como tal. Y yo creo que hasta que no se vuelva a trabajar eso, tenemos un problema como sociedad, porque no somos una sociedad, somos un grupo de personas individuales.
Por cierto, que esta vez también has utilizado la misma fórmula que en tu anterior libro, has elegido una banda sonora para la lectura. La primera canción de la banda sonora es New Rules de Dua Lipa y suena así. Ah. ¿Por qué es necesario un libro con banda sonora?
Bueno, también porque me parece que mucho del público que a lo mejor llega a las novelas es gracias a la música, y también porque me parece que es una forma de meter como un contexto en forma de audio y de cómo representa, y también porque me parece que es crear un juego con el lector o con la lectora de establecer pistas de por dónde puede ir el capítulo. Y bueno, cuando empieza New Rules te puedes hacer una idea, pero a lo mejor cuando ves Begin de Begin de Julio Iglesias, de pronto ahí se te rompe los esquemas, ¿no? O el entierro de la sardina o cosas así. Me parece que es una forma de descontextualizar canciones y también de bueno, lo que para mí me evoca el alma de ciertas canciones, pues que sirvan para contextualizar capítulos.
Por cierto, que antes lo decíamos, lo recordamos, Raiden, que viene del mundo de ser rapero, de rapear, del mundo de la música, ¿no? No solo has puesto banda sonora, sino que esta banda sonora, no sé si es estrictamente elegida así para un público joven. Es decir, esta novela va el objetivo de esta novela es que llegue al público joven o no solo.
No, y creo que está llegando todo tipo de gente, sobre todo también porque habla de todos los tipos de duelo, del duelo de una relación, del duelo de familiares, del duelo, incluso duelos encapsulados que no te atreves a enfrentarte y que tienes que llega un momento en que tienes que enfrentarte, y me parece que eso, también por lo que me dice la gente, está llegando mucho público diferente, y también en la música, te digo, tengo la suerte de que los conciertos se me llenan de una amalgama muy rara, desde un público muy adolescente a público que de muchos más mayores que mi generación, que para mí eso también es un éxito, de gente que a lo mejor por prejuicio o por lo que sea, que me saca 20 años, llega a mi música y se queda, y tanto como para ir a conciertos pues o comprar novelas, como es este caso, pues la verdad que eso sí que me parece algo que me vuela la cabeza en el mejor sentido de todos. Pero no, yo creo que son temáticas que, bueno, que va a tocar tanto a gente de nuestra edad como al adolescente, como incluso al anciano.
Votos en contra, que es la nueva novela de Raiden y que de verdad que vale mucho la pena para coger conciencia social sobre todo lo que está pasando en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en el mundo. Pero nos quedan 10 minutos de esta conversación y Raiden, me gustaría, si te apetece, hablar contigo también un poquito de música. Una de las cosas que me ha llamado la atención de los últimos tiempos, por cierto, es que te negaste a dar el último concierto de tu carrera en tu ciudad, Alcalá de Henares, tras la llegada del Partido Popular y Vox al ayuntamiento.
Sí, creo que es uno de los pocos casos que en vez de censurar el ayuntamiento al artista, es el artista el que censura al ayuntamiento, pero no solo tiene que ver con que haya entrado de la mano con Vox, que también, sino tiene que ver con sucesos que, bueno, a nada que se busque, saben por qué yo no quiero tocar de la mano del PP en Alcalá de Henares, porque ya ha ocurrido que se han lucrado de forma ilegal de conciertos benéficos utilizando el nombre de artistas como el mío, y es algo que siempre que pueda, pues voy a evitar ir de la mano. Y sobre todo también lo digo, que tengo un público que es una amalgama. En el momento que vas a tocar para un ayuntamiento que está peleando por recortar libertades, por tratar como ciudadanos de segunda o incluso de tercera, o para señalar con el dedo de una forma de acoso y de abuso desde las instituciones, lo mejor que puedo hacer es no blanquear y no ir de la mano.
¿Implicarte políticamente te ha afectado a nivel musical?
No lo sé. Tampoco pierdo mucho tiempo en ello. Sí que soy consciente que ser un poquito más tibio pues te abre más puertas. Ser consecuente y coherente te cierra algunas, pero las que te abre pues te sientes muy a gusto, ¿no? Y tienes una sensación de pertenencia y sobre todo de honestidad, de saber hacer lo correcto en cada momento, que creo que eso es lo que tiene que imperar.
Me gustaría preguntarte también cómo está la industria musical en nuestro país. ¿Cómo ves la industria musical en nuestro país?
Más que cómo está la industria musical es cómo están los caminos que llevan a ella. Creo que ahora es el momento más raro que nunca, porque antes, cuando estaba la Radio Fórmula y cuando la Radio Fórmula de verdad era la única forma de meterte grupos entre ceja y ceja, por lo menos sabías qué canción era y qué artista era. Ahora lo que está pasando es que se están llenando bibliotecas virtuales de para oír canciones que no escuchar, y que a lo mejor se está dando el caso de gente que cuando le preguntas cuál es su música favorita, dicen, no, yo solo escucho Top 50 de Spotify. Y que cuando a lo mejor el artista de esa canción que le gusta tanto, como no sabe quién es, va a tocar a su ciudad y no va. O gente que tiene millones de oyentes mensuales y que la gente, vamos, está llevando discos de oro y de platino a porrón y hace una gira de salas y no mete ni 100 personas. Entonces, está siendo todo raro y curioso. Y es una cosa que a mí de todo saco el entretenimiento, porque me gusta investigar y me gusta saber el porqué de las cosas, y ahora es una situación más que nunca rara, pero que bueno, que también tiene su encanto porque se está oyendo más música que nunca. Lo malo es que creo que se está oyendo más música que nunca una única vez, como si hubiese canciones desechables. Entonces, pues bueno, a ver a dónde lleva esto, pero bueno, ahí estaremos para escuchar.
Por lo tanto, entiendo que las plataformas, ¿crees que van en detrimento del artista?
Creo que cómo se ha construido la forma de que sea sostenible la industria musical, hay un peaje que es la falta de retención y de atención del oyente para ver un artista, para ver el relato que propone, para tener ganas de asistir a un concierto, para que se pueda seguir manteniendo el circuito de salas y de giras, que no sean festivales.
Dices en tu novela, adiós es una palabra vacía, adiós es una palabra que no tiene sentido, es un agujero hasta que se rellena con la historia que la acompaña. Y de hecho harás una gira de despedida que empezará el 3 de febrero en Zaragoza y concluirá definitivamente el 1 de marzo en Barcelona, con todas las entradas agotadas, precisamente para decir adiós. ¿Para decir adiós a la música definitivamente?
Desde este punto sí. Como Raiden, sí que siento que ya todo lo que tenía que contar lo había contado, y bueno, a poco que me has escuchado en la entrevista, sabes que soy de ideas muy fijas, y ya siento que todo lo que tenía que contar he contado, no me quiero repetir, no quiero caer en fórmulas, necesito nuevos retos. Entonces, en solitario sí, yo no sé si con la banda que tengo llegará un momento que si nos juntamos, si yo soy una de las segundas voces o terceras, pues sí que me gustaría, porque tengo la suerte de girar con mis amigos, que el que más somos amigos desde los 11 años, entonces imagínate. Y si no, pues también como estoy produciendo y componiendo para otros artistas, pues también desde ese lado, pues también estaría. Entonces, de la música uno nunca se va, aunque ponga el puño sobre la mesa.
De la música uno nunca se va, y de Benidorm Fest, por lo que parece, tampoco. Lo digo porque en Benidorm Fest te vimos participando en 2022 con esa calle de la llorería, y creo que este 2023 sí. Sigues vinculado al Benidorm Fest como asesor.
Sí, de hecho este domingo ya me voy para allá, para la semana de las semifinales, y me pierdo la final porque tengo que tocar en Zaragoza. Entonces, por un lado, muy bien porque giro, pero por otro lado es como me pierdo la final. Pero la verdad que muy contento de formar parte de un festival de la canción en la que creo, que sirve como escaparate, que demuestra la amalgama de estilos, incluso que ha puesto otra vez de moda el bolero, ¿no? Con voces como la de Saint Pedro, que ha vuelto a tirar de folclore como con María Pelay, con sonoridades más actuales. Como, bueno, creo que ha sido algo que ha seguido la senda de la edición donde participé yo, demostrar algunas de las que espero, quiero y deseo, y tienen hechuras para ser las mejores canciones de muchas personas cuando termine el año.
¿Te veremos actuar por eso en el Benidorm Fest de este año o no?
No, yo estaré ahí desde servir como puente y punto de apoyo a los artistas y grupos, con todo el equipo técnico, con todo lo que es el festival, y también celebrar con ellos, relajar nervios, porque ahí se pasan nervios. La verdad que te juegas mucho en algo así en directo, y bueno, para que disfruten de la experiencia.
¿Qué está más cerca de David Martínez? ¿Sacar un nuevo disco como David Martínez o una nueva novela?
Nueva novela. De hecho, me estoy controlando por no ser un, con perdón, no ser un enciscado que termina una novela y empieza la otra, pero en marzo ya empiezo la siguiente.
Genial, pues nosotros que la esperaremos. Nos vamos precisamente con esta calle de la llorería y nos despedimos de David Martínez Raiden, que acaba de treure aquest llibràs que val molt la pena, Votos en contra, de l'editorial Suma, de Penguin Random House, i que de veritat heu de llegir. David Martínez Raiden, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la caravana de Radio Estel. Que vaya muy bien, un abrazo.
Al que quiere jugar con fuego pero odia quemarse, a vendedores de humo que buscan claridad, al que se mete donde cubre y traga agua hasta ahogarse, seco que pide que se mojen los demás, al equidistante travestido que choca con el discurso de que los extremos se tocan, al de las medias tintas que busca cantar victoria pero di que media tinta escribe una buena historia, que vive del recuerdo y el presente le explota, la cara le estalla por mirar su ombligo, al que pasa mal rato de ver que te doy el mismo trato que lograste que tuviese contigo, síndrome de Lucifer que solo es hacer de cruel porque antes con él lo habían sido, al que pide peras al alma y manda donde amargan pepitos, corre, no va a haber sitio, ve y cierra al salir, que de ir tanta peña se ha puesto pequeña, no hay donde vivir, como una magdalena, sabes por dónde voy, alguien se ha puesto a llorar pero no te voy a llorar, a la calle de la llorería,
que yo ya no lloré, que yo ya no lloré,
a llorar a la calle de la llorería,
que yo ya no lloré, que yo ya no lloré,
perdona la ironía, que me ría y me ría, pero esa penita no fue mía, yo ya la lloré, yo ya la lloré, al indeciso que se queda a la espera, porque hay cosas que llevan su tiempo hasta que el tiempo se lleva, y cuando ya no hubo nada que perder, solo ganó el tiempo perdido, se queja de que no hay tiempo añadido, al valiente impresentable que quieren que hablen...
Vinga, va, dos minuts, ja arribarem a les 12 del migdia, de seguida escoltem l'Àngelus i el butlletí informatiu d'aquesta casa, en Pau Massip i Pol Corredoira, que ens posen tota l'actualitat sobre la taula, i després saludarem, com sempre, a les 12 i pocs minuts, a Clara Luna, cantant de jazz, pianista, compositora, professora, en fi, coach, que ens portarà un tema espectacular. Un tema espectacular i que ja va tocar a Eufòria, quan va participar com a coach, a Eufòria, que són les segones veus. Com es fan les segones veus? Com es prepara una segona veu? Doncs de seguida ens ho explica Clara Luna, avui a la caravana.
Hablen de lo que sea mal, al ofendido que despelleja por la red sin miramientos para que no vean su seguridad, al buscador de caso que teme que lo olviden, a las bocas que no dicen pero siempre piden, a los críticos más duros que tienen la piel más fina, lengua piterina pero en una oreja que oiga lo que opinen, al eterno arrepentido por todas las veces que no quiso estar, que se ve más solo que la una, porque ahora que si quiere no tiene a su lado a nadie a quien llorar, no va a haber sitio,
a llorar, pero no te voy a decir quién soy.